15 minuts per arribar a les 12 del migdia, moment d'obrir el Fahrenheit 91.5, l'espai de literatura del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Avui, com cada 15 dies, un dia toca l'Anna Mael amb la seva literatura infantil i juvenil i l'altre toca el Jordi Van Campen. Què tal, com estàs?
Bon dia, bon dia.
No sé com definir-te tu. Dic l'Anna Mael com infantil i juvenil, el Van Campen, què dic?
No, infantil també pots dir-me, eh? No hi ha cap problema.
Avui, Jordi, parlem de dues obres, una d'Espinàs i una altra de Murakami.
Que poden semblar molt antagòniques,
sí.
I potser també està bé doncs, de combinar obres que són molt diferents. M'he trobat llegint-les a les dues, una perquè l'Espinàs per mi una mica és com el Pla, és d'aquells autors que rellegeixes una i una altra vegada, i el Murakami perquè em van parlar amb una amiga no fa gaire i va sortir el tema i ha tret novetat i vaig dir, home, doncs endavant.
Dues novetats, la d'Espinàs, novetat no és, vaja, és del 94, A peu pels camins de cendra, de Josep Maria Espinàs, i de Murakami, aquest sí que és una novetat, El noi sense color.
Sense color i els seus anys de pelegrinatge, que és un títol llarg, que també està aquí el títol en japonès, si vols te llegeixo, però és molt llarg també.
No parem.
També és molt llarg.
Som seguríssims. Sempre tenen aquesta virtut de dir coses molt curtes amb moltes paraules, els japonesos.
Mira, doncs aquí el nostre amic Murakami fa llibres també extensos.
Doncs anem a pams. Comencem per l'Espinàs, a veure què ens explica amb aquest llibre, A peu pels camins de cendra.
A peu pels camins de cendra, ara és bon moment potser per recordar-lo, és un llibre que en el seu moment va fer furor perquè partia d'un viatge a peu, com tants altres ha fet ell, que en aquest cas el que feia era creuar el Berguedà, que s'acabava de cremar d'una manera devastadora l'any 94, precisament, i un mes o dos mesos més tard l'Espinàs passava per allà a peu en un viatge que ja estava previst d'antuvi, és a dir, que s'ho va trobar una mica inesperat i es va plantejar fins i tot de cancel·lar aquell viatge a peu, però no, va voler veure com la gent responia a aquell desafiament que va ser la crema pràcticament total de mitja Catalunya. Aquell any va ser terrible. Fins i tot aquí recordaran molts que Collserola estava també cremada, passaves pel tren i veies els plans has cremat, i en aquella zona del Berguedà va ser terrorífic. L'Espinàs què fa? Doncs camina i es troba amb la resposta humana a això, i com de costum, i sobretot des de la seva visió, des de la seva òptica, la resposta humana és una resposta que sempre sap exactament respondre en positiu. És un optimisme soterrat, és una vida petita, humil de les persones que diuen, bueno, ha passat això, doncs ara tirar endavant.
És com passa coses d'aquestes, que es treu a vegades el millor d'un mateix. El millor i a vegades també el pitjor.
El millor, el pitjor... No, en el cas de l'Espinàs només vol veure el millor, això també ens agrada, tant llegir un llibre positiu i optimista també ens va bé.
Home, sí, perquè el Murakami sembla que no anirà per aquí els tres.
Exacte,
eh?
per això m'agrada comparar-lo.
Ja m'ho suposo.
Però la gràcia una mica és l'esperit de comunitat, és a dir, com d'alguna manera doncs, aquelles coses de tota la vida, què sé jo, una ermita... doncs queda sempre intocada, mentre que construccions noves queden devastades. No sempre, hi ha masos, recordo el cas d'un senyor doncs, que està a la porta del seu mas completament cremat, del qual només queda la façana i tota la part de darrere, el sostre, tot això està esfondrat, i en canvi ell està allà mirant-se la casa i pensant què ha passat aquí. No, vull dir, és clar, és bastant terrible. Però després aquest sentiment de comunitat, aquest sentiment de pertinença a un país, a un paisatge. Una cosa molt interessant que fa el llibre és explicar que a través dels boscos cremats, el caminant o les persones del país podem veure un paisatge que abans no veiem, perquè el bosc ens el tapava. I aleshores diguéssim que aprenem a mirar amb una mirada nova allò que veiem i ho rescatem, no? Des de paraules, etimologia, sabeu que a l'Espinàs li encanta rastrejar els noms de les cases, dels camins... I en definitiva és un llibre de superació, d'optimisme, una mirada molt neta sobre un paisatge molt brut.
Déu-n'hi-do. Anem a Murakami i El noi sense color, una obra diferent, almenys pel que m'has explicat de la sinopsi, diguem a grosso modo, molt diferent, no?
La sinopsi d'aquest llibre, que us recomanem també moltíssim, sobretot als amants, diguéssim, ja del Murakami, que té el seu públic, ve a ser molt semblant a la d'altres llibres, com per exemple El Kafka a la platja. Personatge jove en aquest cas perquè ens transporta a la seva joventut, tot i que ens parla des del present, contínuament en flashbacks.
Això ho feia, jo de Murakami he llegit Tokyo Blues i ho feia llavors en aquell,
Murakami té els seus temes i no varia, eh? Vull dir, en aquest sentit és
no
molt...
vols canviar.
No, és molt estable. Aleshores ell busca mirar enrere i el que fa és explorar, analitzar, pensar, meditar sobre aquells temes. A través de tota una sèrie de temes que per atraure el lector sempre són punyents, sempre són punyeteros, entre cometes, doncs, vaja, l'autor està totalment enxampat amb una teranyina i no té més remei que continuar llegint i llegint i llegint, i s'acaba perdent en un mar de temes molt diversos que el Murakami aprofundeix en tots d'una manera molt completa, però que el que fan és donar una cosmogonia, una visió molt completa del món.
Això seguríssim. De fet, aquest llibre el que tracta és aquest, el protagonista, un arquitecte de 36 anys que fa aquest viatge al seu mateix passat de quan no vivia a Tòquio, sinó quan vivia al seu poble natal, i recorda la seva adolescència, per la sinopsi que hem trobat, una adolescència que era feliç, però després de coses es van torçar una miqueta.
Era feliç amb un tema molt interessant, que és el tema de l'amistat. Ell és part d'un grup de 5 amics que fan tot junts, que són indissolubles, 5 amics purs, entre els quals, diguéssim, no hi ha cap mena de tema amorós ni... És a dir, tots fan el
només
mateix,
amistat.
Tots fan el mateix, tots van a ajudar altres nens, a més en aquest cas es fan amics precisament perquè estan en una associació ajudant a nens i tal, a aprendre música, em sembla recordar, i d'alguna manera aquesta amistat pura es trenca, i en un moment donat al protagonista se li diu ja no estàs al grup, fora. I no hi ha ni un per què. I tot el llibre serà la recerca d'aquest per què.
Carai,
mirant enrere molts anys després.
I com comparem Espinàs amb Murakami?
Bueno, comparem Espinàs i Murakami...
És que, comparar es pot, òbviament, però què hi trobem que ens pugui servir com a lligam?
A veure, malgrat que el Murakami toca molts temes, té una polifonia de temes, diguéssim, que serien l'amor, l'amistat, el record, la vocació, el talent, el tipus de treball que triem a la vida, etc, etc, i tots els toquen profunditat i arriba aquesta cosmovisió a la que fèiem referència. El tema principal del llibre, com ens el trobem en diverses citacions, sempre és trobar el sentit a la nostra vida. És a dir, el protagonista busca un sentit a la seva vida. Es troba que està a una edat determinada, que fa una feina determinada, que viu en un lloc determinat, però diu, com és que abans jo era feliç, ara no? Quin és el sentit de la meva vida? Quin és el meu lloc al món? Al final del llibre, que no explicarem, però sí que direm que conclou que viure val la pena. En aquest sentit, després d'un viatge, entre cometes, iniciàtic, doncs s'arriba a aquesta conclusió positiva. Però frases com tenir un objectiu ben determinat simplifica la vida, o havia perdut de vista qualsevol objectiu que hagués tingut a la vida, ens parlen d'aquesta recerca de voler tenir un objectiu, de saber exactament què fem al món, qui som, vaja, en definitiva.
Déu-n'hi-do, això és el que podem trobar, aquests camins cap a trobar per què som aquí, una mica, què fem aquí, qui som, on anem?
Home, comunicar-nos, tu i jo i amb molta gent.
Exacte, Espinàs o Murakami, diferents maneres d'arribar a un mateix
Murakami,
destí.
Murakami, que deixa'm dir, està sonant com a futur premi Nobel.
Ja fa anys, que sona com a Nobel.
Sí, està sonant. I aleshores jo volia fer una recomanació als oients, si em permeteu, perquè aquesta amiga meva que em va parlar de Murakami, no d'aquest llibre, sinó del Kafka a la platja amb el qual vam estar parlant una estona, em va enviar un link d'una web que es diu culturainquieta.com, i en aquesta web el que trobem són treballs de diversos japonesos que fins i tot podem veure a Barcelona en exposició a alguns d'ells. I francament m'ha interessat moltíssim, hi ha coses increïbles, i he trobat una artista, que és la que ella em recomanava, que es diu Chiharu Shiota, o una cosa semblant, que el que fa és fer obres d'art a base de connectar diferents objectes amb filamentes, com si fossin teranyines gegants.
Carai.
I aquesta cosa de la connexió. I si em permets, molt ràpid, una citació del llibre del Murakami, no sé si tenim temps.
Tenim un minut perquè ho dic.
Doncs hi ha aquesta mateixa idea, fixa't que diu, parlant del protagonista, reflexionant sobre aquests amics que ha perdut, no? En realitat, el fet de trobar-se lluny d'aquells quatre havia fet el seu dolor més abstracte i més colpidor. L'alienació i la soledat es van convertir en una mena de cable a centenars de quilòmetres que es mantenia en l'aire gràcies a un cabrestant gegant. I per aquesta línia tesa li arribaven missatges indescifrables. És aquesta mateixa idea. Tenim aquesta cosa de jo sóc això, però com em connecto amb els altres? Aquella idea que tenim de la societat japonesa, recordem aquella pel·lícula amb el Bill Murray,
Lost in Translation,
que també era un senyor perdut al mig del Japó, i com es comunica amb els altres? Jo penso que els japonesos, en general, tant el Murakami com, per exemple, el Kenzaburo Oe, que us recomano moltíssim, o la Hiromi Kawakami, doncs són autors que parlen d'aquest tema.
Ens quedem amb això. Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.